Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients.
Molt bona nit, oients, Sílvia, Robert.
Bona nit, Ricard. Bona nit, Robert. Avui continuem parlant sobre els valors i entrarem a parlar de les creences que ens faciliten viure un estil de vida saludable. Les creences, no? És un tema que pot donar molt de sí, no? Però avui intentarem sintetitzar una mica per poder acotar el temps que tenim. I podríem parlar com a primer concepte, no? Quan parlem de creences, a què ens referim, Ricard?
Sí. Si anem a definir què és una creença, és un constructe, és un conjunt de pensaments, d'idees, de recursos, d'experiències viscudes, que tot junt és igual a una forma de pensar, de creure. O sigui que la creença dins seu té tots uns factors que ens fan arribar a una conclusió. I aquí hom el que ha de fer és una revisió de si aquestes idees, aquests pensaments, aquests recursos i aquestes experiències m'ajuden a tindre una creença que m'ajudi a viure o que em limiti. La creença és algo construït, és algo adquirit. No naixem amb elles. Això ens dona ja una oportunitat de poder-les modificar sempre, que en sigui conscient i, sobretot, que tingui la voluntat de canvi. I davant d'això ja és un compromís amb mi i amb els altres de valorar si el que jo vull creure, pensar envers una situació és el que jo vull, si en soc amo, si en soc director o creador d'aquesta creença, o bé la tinc heredada, sotmesa d'altres persones.
Quan parlem de creences, podem distingir, no? les creences saludables, les malsanes i les limitants. No? Desenvolupem una mica cada una d'elles, que ens ajudarà també a entendre-les. Quan parlem de les saludables.
Una creença saludable és aquella que tot allò que jo crec m'ajuda a viure, a adaptar-me, a entendre, a transformar, a donar capacitat. Perquè m'allunya de la por, paralitzant, i m'ajuda de l'ansietat o del desconcert. Creure que al final d'una situació obtindré un resultat o un altre depèn de mi, això. Però si jo m'aferro a una part de la creença que no m'ajuda o que m'ajuda. La saludable és aquella que me'n dono compte que m'ajuda i no cal que la modifiqui. La creença no saludable o malaltissa és aquella que, tot i sabent que desconec el final, el meu cap construeix un final. I aquest final sé que no m'ajuda. M'impideix descansar, dormir, estar en pau, però jo segueixo fomentant-la. I m'haig de preguntar quin és el meu mecanisme que vol que jo fomenti això. I la creença limitant és aquella que està fonamentada amb la por, una por exagerada que em passa a una paràlisi i que em connecta amb el pànic, amb la qual em limito. No canvio de, no compro de, no venc, no modifico, no m'atreveixo, no risco, etc.
Aquesta que no és saludable i la limitant, poden tenir un final similar o no?
No té per què. A vegades van juntes, però una creença saludable està lliure de tota limitació.
Sí, però la malsana i la limitant
poden trobar-se. Són les úniques que es poden tindre punts d'unió on puc valorar si el que estic pensant, si és fruit de mi o no. Normalment els limitants no parteixen mai del propi individu. Sempre són amenaces que venen de l'entorn. Et castigarem, t'has portat malament i no obtindràs el premi, ve la policia, ve el lladre, ve un coco, sempre ve com la por de fora.
Són aquestes que diuen que des de petits, no?, les hem sentit i que això és el que hem continuat al llarg de la nostra vida tenint-les presents, no? En moltes situacions.
Són creences que en diem des de la psicologia reductores, redueixen el ser, el fan petit. I aleshores, si jo creixo amb una creença que m'està fent petit, tindré una comparació a l'entorn, tindré una comparació amb els altres, i jo sempre estic des de no puc, potser no en sabré, potser no seré com tu, no tindré la mateixa sort, etc. Però em quedo limitat en aquesta forma de creure que jo no tinc la mateixa capacitat que tens tu o els altres.
D'alguna manera també va relacionada amb l'autoestima, no?, per lo que estàs dient.
Bueno, aquesta creença trenca i erosiona l'autoestima. Perquè la persona que té una autoestima vàlida no té aquest tipus de creences, en té unes altres.
Més saludables.
Ara, pot ser que dintre del tarannà de cada dia me'n doni compte que en algun tema o en algun moment jo hagi tingut o tingui encara alguna creença limitant. No és ni bo ni dolent. És anar-me en compte i posar-me a dirigir-la per canviar-la i transformar-la. Sí, crec que tinc la voluntat de fer-ho. Perquè quan hi ha una creença no saludable o limitant, penseu que la gent obté un benefici. Es diu benefici secundari, que vol dir tot allò que és nociu per mi, però que m'ajuda a mantenir-ho. Per exemple, no prendre decisions. No arriscar. No acabar d'atrevir-me a ser jo. Viure sota un personatge que jo no m'identifico, però que així és la forma que m'estimen i que em toleren. Això serien creences limitants, creences no saludables. Crec que, davant d'això, jo no sóc capaç. Hi ha un concepte també molt útil, que és no sóc mereixedor. Gent que no es mereix l'èxit, creu que no mereix tant amor, que no mereixo el plaer, que no mereixo sentir-me bé, inclús lluita amb això i el descalifica i el redueix. Per això deia que una creença limitant és molt reduccionista. Em fa petit. I després, quan jo em sento tan petit, no veig amb capacitat de poder resoldre el que tinc davant.
Ara trobem moltes ofertes de processos que es treballen aquestes creences limitants, perquè estan relacionades també a aquest no aconseguir l'èxit, que també l'èxit és un concepte que cadascú l'hauria de definir, no? Perquè l'èxit no és igual per tothom.
Exacte.
Però sí que és veritat que va relacionat, ja anirem parlant de l'èxit més endavant, però sí que és veritat que últimament s'estan oferint molts processos per poder trencar aquestes creences limitants, no?
Sempre i quan la persona se senti preparada, tingui la informació i vulgui.
És una decisió.
Sí. Tota creença, per canviar-la, haig de decidir canviar-la. Però no m'han de dir que l'haig de canviar. Jo no haig d'obeir a ningú. Però si jo crec que la meva creença la canviaré quan tu m'ho diguis, aquí ja no és un canvi natural, sinó ja té una certa perversitat. És perquè no em deixes, és perquè m'estimes, és perquè continuï allò que jo vaig començar, etc.
Si jo prenc aquesta decisió de fer un canvi d'una creença que jo he identificat com a que és limitant o no més favorable, no més saludable, com hauria de procedir? O sigui, què hauria de fer?
Primer de tot, definir-la. Va molt bé escriure-la. Jo agafo un paper en blanc i escric el que crec sobre el tema. Sobre la mort, sobre la vida, sobre la malaltia, sobre el càncer, sobre el divorci, sobre la parella, i ho escric. Per mi, crec que la parella és, i faig un text. Quan acabo d'escriure, que és un text concret, curt, o bon, ha de ser, evidentment, foco en el que dic, me'n dono compte si allò que he escrit és el que sento i vull o no. O sigui que ja puc veure si la meva ment m'està condicionant el meu sentiment. Quan ment i sentiment ja entren en aquest diàleg contradictori, aquella creença ja no està ben situada. Ja mereix una revisió. Mereix un tindre en compte. I jo puc dir, passo pàgina i no vull mirar-ho, i continuaré així, perquè penseu que un dels símptomes d'una creença malsana és continuista. No canviar. No moure. Inclús hi ha gent que ho verifica. Jo sóc així, i m'han fet així i no podré canviar. Si jo mateix em dic que no puc canviar, quina creença tinc respecte al canvi? Que no puc. Si jo no puc, vol dir que sóc petit, que no tinc la capacitat, petit amb individu, no m'edat, i que no tinc recursos per canviar-ho, i em quedo allà. I això s'uneix en el pobre de mi, amb la víctima, i a partir d'aquí hi ha tot un procés que s'esenvolupa cap a una depressió. Què haig de fer? Donar-me en compte, com que ho he escrit, puntejar, donar-me diana amb allò que ets a canviar. Què sustenta la meva creença? Molta gent li dic, qui et va ensenyar això? Quina figura de la teva vida és la que et va ajudar a construir aquest pensament? A vegades és l'escola, a vegades és la família, a vegades és la comunitat, a vegades inclús les lectures, o jo mateix. I quan jo ho veig, ja no és per anar en contra de, sinó és per agafar l'origen i començar a transmutar.
I com ho faria, això?
Pues, si jo m'adono compte que tinc una creença que ve fonamentada dins de l'àmbit familiar, me'n vaig en aquell moment, en aquella situació, primer de tot, entenc de la forma com ho van transmetre, que és el que en aquell moment era el valor, és el que es portava, la moda, dels conductes que hi havia, però que ara ja no, això ha acabat, que això s'ha mort, que això ja no té...
Vols dir que tampoc no poso un judici, no?
A ningú. Sinó que bé que m'hagin donat això, que bé que jo ho vegi, i a partir d'ara ho transmuto. Però vaig a transmutar-ho jo, no la comunitat. Jo no puc començar a culpabilitzar el món de tot el que jo crec, perquè la creença és meva, i és un constructe que jo vaig fent durant la meva vida. Pensa que la creença em dit que era el conjunt de pensaments, d'idees, de recursos i d'experiències. Què passa si jo he tingut una experiència a la vida que m'ha arribat a fer creure que... Una creença molt insana i molt limitant és tots els homes són.
El generalitzar, no?
Per exemple. Quan dic tots els homes són, la persona que acaba de pronunciar aquesta sentència, això no neix enlloc. Això és una conclusió que hi ha arribat d'una mala estructura que ha tingut de pensaments, d'idees, de recursos i, en aquest cas, d'experiències. Si la meva experiència no ha sigut saludable amb una relació amorosa, creuré que el matrimoni no serveix, no té continuïtat, també m'haig de plantejar si ho sé fer. Jo dic, jo crec que estic davant de l'amor des d'una actitud amorosa o estic estimant des d'un altre lloc. I això és una forma que la creença el que ens fa és, ens fa trencar totes aquestes estructures tan rígides i ens fa ser més flexibles, més hàbils, inclús més contents, perquè estic fent alguna cosa que va amb mi, que parla de mi, perquè la creença sempre ha de parlar de nosaltres. Quan jo crec que algú diu que cregui, ja no parla de mi, em despersonalitza. I després ja no és una creença, sóc com un altaveu que repeteixo el que el meu pare o el meu tutor o una figura referent em va explicar sobre un tema.
I jo sola podria canviar aquesta creença? Sí. Una vegada l'he identificat, com dius que ho he escrit, quin seria el proper pas?
Un cop tinc el text del que crec, elaboro un altre sota escrivint el que m'agradaria creure. Uh-huh. El que crec que em aniria bé. Que no ha de ser antagònic.
Vale.
Ni ha de ser manipulat per ningú. Si no, si jo crec que la mort em porta un final de vida i això m'ansia, com puc canviar aquesta creença del final perquè no em tingui ansietat? I es posa un altre text que sigui diferent, que em doni oportunitats, que em doni una mirada molt més enllà del que veig avui, que jo mateix m'ho permeti. I un cop tinc aquesta creença nova, la valido, la rumio, la reflexiono, estic amb mi uns dies, i a partir d'aquí començo un exercici que es diu canvi de creença. I aleshores es diu que durant 21 dies llegiré 21 vegades aquest nou text, durant el transcurs del dia.
Per què? Sí. Cada dia 21 cops.
21 és perquè és el temps que la neurona necessita per gravar i integrar notícies noves, que diem. I el cos biològic igual, eh? Aleshores, aquestes 3 setmanes són 3 setmanes per estar amb mi, són 3 setmanes que faig foco amb mi, són 3 setmanes que em cuido, que estic molt atent a llegir 21 vegades al dia, que descomptant el que dormim, ens estem anant a 35-40 minuts una lectura. Clar, això vol dir una atenció molt concreta.
Tenir-ho molt present, no?
Després la ment el que necessita és foco. Quan la ment veu que estem fent foco, la ment ja interpreta que hi ha alguna cosa que volem canviar. I la ment ens ajuda a obrir aquesta carpeta i ens ajuda a transformar el text que hi ha dintre la carpeta, que és aquest text nou que jo vull introduir.
I aquest text que tenia algunes característiques concretes, allò que diuen de que sigui afirmatiu,
per exemple,
que sigui...
Que no hi hagi el no, ni el sí.
Que sigui en present.
Que sigui en present, que sigui meu, propi, que l'hagi fet jo, i que sobretot que no sigui limitant amb les molècules, sí i no. Ni blanc ni negre, bo dolent, perquè si jo dic fumar és dolent, aquest canvi de creença ja no aconseguiré deixar de fumar mai. Fumar no sé si és bo o dolent. És a dir, què falta tabac en mi i ho escric. Em porta companyia, em porta seguretat, em porta nicotina, a vegades tinc asfíxia, sento una necessitat de consumir-lo, i quan acabo dic, i jo com podria veure aquest tabac d'una altra forma? Com em despediria d'ell? I ho faig des del carinyo i no des de el dolor ni el càstig cap a mi, que sóc nociu, que no sé viure, etc. Un cop hagi acabat aquest camí de creences, en aquest transcurs de 21 dies, cap al dia 8, 9 i 10, hi ha una davallada, que es diu, una pèrdua de la confiança en mi mateix, perquè la ment el que fa es despedeix de tot aquell text que fa molts anys que hi era. I la forma que té de dir-m'ho, i em pregunten, estàs segur? És com quan tinguem el Word, que diu, ¿quiere guardar? Ens ho pregunta. Si jo dic, pues mira, no ho sé. Ja està.
Vale, perquè també té la cosa de portar-te a un taller, no? És aquesta...
Ho fa no per fer-me mal, eh?
No, però és una mica aquesta assegurar... resistència de canviar, no?
Es vol assegurar si ho fas tu o ho fa un altre. I com que em diu, no, guardar, a partir d'aquí ho desa. I 21 dies més i vinga. Que hi ha un moment que aquesta creença traspassa aquest moment dèbil, que diem, i cap al dia 15, 16, 19, la persona ja s'experimenta anunciant-la. Com si jo, que la creença l'he canviat, quan em reuneixo amb algú, quan em passa allò que volia canviar, el meu discurs, les meves paraules, són les altres. Ja no dic la mort em fa por, o el tabac no podré, o davant d'això no en sé, sinó que dic la mort no sé si em fa por, el que sí sé és que cada dia morim una mica, que ja m'estic preparant contínuament, i aquesta creença m'ajuda a viure-la. El tabac, doncs bé, que el tabac és algo que jo en aquest moment decideixo que no vull, està molt instal·lat en mi, li tenen un temps, i ja me n'ocuparé com fer la gestió d'aquesta addicció. Tot això és el que ens ajuda.
Interessant, sí.
Que passa que això vol dir treball personal, que vol dir jo, i vol dir que me n'haig d'ocupar. El millor criteri d'un canvi de creença és veure que estic connectat amb mi. I això és el que més m'ajudarà a fer el segon pas, que és viure amb més plenitud. Primer, perquè prenc decisions. Segon, perquè m'ocupo de mi i sé focalitzar el meu pensament. I veuré que si canvia la forma de pensar, aquests pensaments, idees i recursos i experiències que dèiem abans, el meu sentir també és diferent. Ja no veig el tabac des d'aquesta forma, sinó el veig inclús és una mirada compassiva i agraïda. Una mirada agraïda de com puc deixar de fumar des de l'amor, no des del combat.
I això amb totes les creences, vull dir que aquesta visió també de, vale, m'has acompanyat fins aquí, però ara me n'adono que no suma, no? I que vull canviar-la, no?
Penseu, per exemple, amb els malalts que tenen malalties cròniques, treballem amb ells el que no lluitin contra la malaltia. Cap. No vull nombrar cap perquè totes són iguals, no? No és contra ningú, és en favor de la malaltia. Perquè la malaltia parla de mi i no parla de tu. És una part meva biològica que ha tingut una transformació, per la que sigui, un canvi genètic o no, que ha fet que allò es desenvolupés. I ves, què faré amb això? Em castigaré, ho acabaré, m'enfadaré, o bé ho abraçaré i començaré a parlar amb la meva malaltia per entendre-la i per tenir aquí sortida. A vegades ho aconseguiré, a vegades no. El aconseguir-ho no és un èxit o un fracàs de ningú, ni dels mèdics, ni de la sanitat, ni del Barcelona. És la part de l'evolució d'aquella malaltia. Clar, creure que la mort no és un fracàs de ningú, això és un canvi de creença.
Sí.
Però mentre jo crec que la mort ets tu qui la dirigeixes a mi, doncs aquí hi ha alguna cosa que hem de canviar.
Molt bé.
Què ens emportem?
Molt bé, Ricard. Podem fer una mica de resum, de foco, d'aquestes coses que han anat sortint sobre les creences, que és un tema tan interessant que penso que és interessant de tenir-lo present també en la nostra vida, no? Perquè a vegades no ens n'adonem que el que ens està portant a moltes situacions són aquestes creences, no?
És molt important que entenguem que la creença és algo personal individual, que no és col·lectiu, que quan és col·lectiu ja comencem a entrar en crisi i en dificultat, quan hi ha una comunitat que creu, a partir d'aquí hi ha tota una sèrie de toxificants, intoxicadors, que s'aparten del ser humà. Però que avui hi ha unes preguntes que ens hauríem de formular, que és, quina creença considero que avui m'està impedint viure d'una forma beneficiosa? En sobre els fills, l'amor, el treball, els diners, la sexualitat, etc. Què m'aporta creure així? Què em dona? Si em dona benestar o malestar? I un cop jo me'n dono compte el que m'aporta, és puc fer alguna cosa per canviar aquesta creença i tinc ganes de fer-ho, vull fer-ho, perquè la voluntat és la clau que ens obre el canvi de creences. Per això la voluntat és una capacitat que es treballa constantment, no només a la comunitat educativa, sinó familiar, social, laboral, sí? Tindre aquesta capacitat de ser voluntariós per fer les coses. La creença és un pensament que, evidentment, dirigeix una conducta, una actitud. I que això està molt lluny dels valors, que dèiem abans del programa. Però què passa? Que quan jo ja estic massa posat en una creença que m'invalida, és que els meus valors no estan presents. Hi ha altres valors que sustenten allò que a mi dona malestar. I a partir d'aquí ve aquesta mirada meva interna, amb aquest amor cap a mi, que dèiem, de dir, vull canviar aquesta creença? Sí. Puc fer-ho? Sí. Com fer-ho? Ho escric. Pues, que sapigueu que l'escriptura, la reflexió, la síntesi i la repetició d'afirmacions noves fa que la ment això ho interpreti com un canvi. Perquè la ment és un òrgan que funciona per repetició. No és intuïtiva, la ment no és intuïtiva. La ment té datos, té continguts. Però aquests continguts els hem posat nosaltres perquè hem donat permís. Si jo me'n dono compte que tinc creences molt heredades del meu medi, del meu país, del meu entorn, també és un moment per parar i reflexionar si les vull així. Sobretot, l'indicador és si em donen benestar o no. La persona que és atrevida, que té la voluntat de canvi de creences, és una persona que aprèn i que sempre madura. I que pot generar nous valors i noves formes de viure.
Uh-huh. Molt bé. Molt bé, doncs... gràcies per fer-nos aquest resum. En el proper programa, precisament, parlarem d'aquests nous valors que deies ara. I gràcies Ricard, gràcies Robert.
Molt bona nit, oients, i a l'equip.
Molt bona nit, i ara passarem a tancar el programa amb una cançó d'un grup que es diu Vuelo 505, que parla, el títol és Desaprender para renacer, no? Diu, vaig desaprendre l'après, és una decisió d'intenció, és una declaració d'intencions, no? Desaprendre implica qüestionar i desfer-se de les creences i hàbits que ja no serveixen, i utilitza una metàfora, no?, del tros de paper buit, no? I que jo penso que és una bona cançó per tancar aquest programa que posarà el botó final. Gràcies.
De huesos anochezco cuando soy duro de pelar, desconecto los cables de mi descontento, encendida la rutina es como una espiral, el espejo me dice que no soy tan viejo, ya habrá tiempo de llorar en este funeral. Aprendiendo lo aprendido y nada
però no.